Són les 11, el 14 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Després del 14 de maig arriba el 15M. Demà farà 15 anys d'aquella revolta popular d'esquerres que es va plantar a les places de moltes ciutats. En farem balanç en un moment, diríem que delicat, en què és l'extrema dreta qui es declara antisistema. Per parlar d'aquell fenomen, entrevistarem en directe Ada Colau. Aprofitarem també, és clar, per parlar d'altres temes de l'actualitat amb l'exalcaldessa de Barcelona.
I com cada dijous a la nit anirem al cine amb l'Àlex Gorina i es mullarà de totes les pel·lícules que arriben demà a la cartellera, ens en recomanarà una. I tot seguit ens parlarà, com només ho fa ell, d'una notícia d'actualitat a través de grans films.
Aquí l'Àlex el coneixem bé, però encara el coneix més la persona que hem convidat per veure avui i escoltar el programa aquí en directe a l'estudi, al Catalunya Nit. És la directora teatral Alicia Gorina. Serà la persona que tindrà avui l'última paraula del dia. I anirem avançant, com sempre, a poc i pas a pas. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per entrar en bon criteri en aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 14 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
El corredor ferroviari orbital és el desllorigador que encarrilaria el suport d'Esquerra als pressupostos de la Generalitat. Un acord, el dels pressupostos, que es podria presentar també la setmana que ve, després que el primer intent de negociar-los el mes de març fracassés per la negativa de l'Estat a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que vam fer. Hem de poder parlar de tot.
Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
Bueno, pues, vista para sentencia.
Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
La sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
Ponernos delante de todos siendo los number one. Ya está bien que el sur esté abajo y el norte arriba. Les vamos a dar la vuelta. El sur es el uno y los demás que vayan detrás.
Al president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran òbviament té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
Va sorgir de les ganes d'explorar uns temes que a mi personalment m'inquietava. Com ens veiem en tant que dones de 40 anys en aquest moment actual i sorgeix de la necessitat de voler explorar la por, sobretot la por a la soledat i la por més profunda, que és la por a la mort, i la relació que té amb la dependència en l'amor romàntic.
I l'àrbitre diu que s'ha acabat el partit. El Girona, que no pot guanyar a l'avantpenúltima jornada. El Girona, això sí, surt del descens, afrontarà les dues últimes jornades amb 40 punts a la classificació.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
1155. Sèrie 9.
Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
L'Elna, el Genís i l'Aran juguen a futbol a la caserna.
La fem amb pilota, votant. No passa res si perdem.
Que no és gens competitiva.
Una escola que s'allunya dels paràmetres del futbol actual, com explica l'Enric.
A la caserna no són tan brutos, perquè al futbol professional cada 2x3 hi ha persones a terra i aquí no fem tants cops.
Al darrere d'aquest projecte hi ha l'exjugador del Barça, Oleguer Presas.
Intentem crear aquests espais molt més acollidors, molt més amables, sense pressions, i el futbol també és un espai que pot ser molt inclusiu, que pot ajudar...
Com el Hierro, de Guinea Conakry, que fa d'entrenador.
Som més que una família, som més que un club.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Canviant les regles del joc.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Avui és 14 de maig, ens està acabant, de fet, i aviat entrarem al 15 de maig, que és una d'aquelles dates que acostumem ja a explicar amb només un número i una lletra. 15M, 15 anys farà demà de l'esclat del moviment dels indignats.
Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
Que no en representen, deien, aquestes mobilitzacions amb acampades incloses que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya. Les repercussions d'aquelles protestes massives encara són vives avui dia. Van passar moltes coses i encara passen, però és cert també que aquell espai polític que en va sorgir està ara en hores molt més baixes. Àlex Giral Robert, bona nit.
Què tal? Bona nit.
A veure, mirem-nos-ho amb calma, posem-hi una mica de perspectiva. Quin és el context polític, social i econòmic del maig del 2011.
Mira, a Espanya, el govern de Zapatero estava agonitzant amb polítiques de retallades imposades per Brussel·les, perquè va ser llavors que feia ja 2 anys de l'esclat de la crisi econòmica. A més, Espanya coincideix amb la bombolla immobiliària. Dues dades clau del moment que ens ajuden a entendre la crispació social màxima que s'hi respirava són la taxa d'atur general de més d'un 20% i la juvenil de gairebé el 50%. Per tant, gairebé la meitat de joves en situació d'atur. A tot això s'hi afegeix doncs, una crisi bestial de confiança cap als polítics i cap al sistema polític.
Doncs, efectivament, en aquelles circumstàncies hi havia malestar i arrenquen aquestes protestes, que respondre a qui les organitza no és tan fàcil.
No ho és, perquè no acaba d'estar clar. La convocatòria es fa per unes xarxes socials que llavors eren del tot embrionàries i de seguida corre que els manifestants de Madrid decideixen fer nit a sol. A Barcelona, l'activista per l'habitatge Sílvia Badia és una de les primeres persones a instal·lar-se a Plaça Catalunya.
Espais de l'esquerra alternativa, no institucional, i en paral·lel, tot un conjunt de campanyes, grups de Facebook, com Democràcia Real Ja. Un dia va esclatar, em sembla que va ser que a Madrid van dir, no, ens quedem aquí. I a Catalunya van dir, doncs vinga, nosaltres també.
I les acampades es repliquen ràpidament en pobles i ciutats de tot l'estat. Jordi Mir, doctor en Humanitats.
Un període de mobilització com no havíem vist durant anys. Amplis sectors de la població se senten interpel·lades i se senten participants en una mobilització social.
15M, 15 de maig, fins quan s'allarguen aquelles protestes?
Doncs bé, els de Plaça Catalunya són els acampats que més aguanten, un mes i mig, fins a finals de juny. Abans sí que la policia havia intentat desallotjar-los, sense èxit, coincidint amb la final de Champions que jugava el Barça a finals de maig.
Per tant, tenim tot de gent més o menys revoltada, als carrers, a les places, però el reflex d'aquelles mobilitzacions al camp polític no és immediat, eh?
No pas, de fet, fixa-t'hi, el novembre d'aquell mateix 2011, el PP arrasa a les eleccions generals. Sí que és a partir del 2014 que comencen a entrar en escena nous partits que s'autoproclamen fills del 15M. Podem, liderat per Pablo Iglesias, i Rom, a les europees.
Hemos demostrado que podemos.
I Ada Colau, amb Barcelona en Comú, aconsegueix el 2015 el que s'havia proposat.
Que jo vull ser la propera alcaldessa de Barcelona.
Podem gairebé aconsegueix el sorpasso al PSOE, amb qui més endavant governarà en coalició a la Moncloa. Un dels principals impulsors dels comuns, Joan Subirats, agafa el relleu a Manuel Castells al Ministeri d'Universitats.
Moltes de les idees que tens i dels que creus que són bones iniciatives després costen més d'aplicar perquè hi ha moltíssimes dificultats des del punt de vista institucional, organitzatiu, econòmic, burocràtic, del moment...
Això que explica Subirats aquí a Catalunya Ràdio és un dels motius pels quals aquestes formacions han anat a poc perdent pes en el tauler polític. El desgast i la paradoxa d'haver entrat en el sistema contra el qual es van aixecar, però també s'ha de dir la recuperació del PSOE i l'auge de l'extrema dreta.
Doncs sí, aturem-nos en aquest últim punt, Àlex, perquè es parla molt de si s'està donant, diguéssim, un paral·lelisme entre els votants actuals de partits com Vox i els que van tenir, sobretot als inicis, els sorgits del 15M.
Sí, perquè els estudis demoscòpics venen a dir-nos que ara la capacitat de capitalitzar les urnes, el descontentament als carrers, se l'està quedant en gran part l'extrema dreta. Mir ho il·lustra amb aquest exemple.
Amb motiu d'un dels aniversaris del 15M, Vox fa una campanya a les seves xarxes dient que ells són el veritable 15M. Què diu Santiago Abascal en aquell moment? Nosaltres farem els canvis que aquests penuts no han fet. Nosaltres som els veritables antisistema.
És cert que les enquestes no recullen els nivells de malestar social que es van assolir la dècada passada, però sí que no paren de créixer any rere any.
Finalment, Àlex, si haguéssim de dir quin llegat ens ha deixat fins a dia d'avui, 15 anys després, el moviment dels indignats, què diríem?
Mira, doncs, si et sembla, no ho resumeixo jo, que ho facin, si de cas, les veus que hem anat sentint fins ara.
Hi ha hagut un cert canvi d'agenda que, evidentment, ha provocat que els grans partits també recollissin aquests temes de reconeixement de la diversitat, els temes ambientals...
La mobilització del dret a l'habitatge, que ha representat la PAH i que ara representa el sindicat de llogateres, són la continuïtat del 15M. Aquí hi ha gent organitzada, teixit social i malestar que pot mostrar-nos en els propers anys un creixement de la mobilització.
Tot agent políticament organitzat d'esquerres no es podria entendre la manera que té de funcionar o de fer sense el 15M. Un espai de reflexió conjunta, de creació i de trobada, definitivament.
Doncs allò que passava als carrers fa 15 anys i avui que som on som. Moltíssimes gràcies, Àlex.
A tu, bona nit.
Un minut i arribarem a un quart de 12 de la nit. Ara també la sentíem, una de les veus que ja ressonaven abans del 15M i que es van amplificar arran d'aquell moviment. Va ser aquesta.
Tots ells mereixen una segona oportunitat i que se'ls respecti el dret a l'habitatge. I, per tant, fins que no resolguin tots els casos, nosaltres proposem que regularment vingueu aquí a molestar, a visibilitzar
És Ada Colau, que el 2011 encara anava amb el megàfon de portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca i que 4 anys més tard arribava a l'alcaldia de Barcelona. Va ser alcaldessa, de fet, fins ara fa 3 anys. Per tant, podem parlar de 15 anys que li han canviat la vida. Ada Colau, bona nit.
Molt bona nit.
De quina manera, no?
Molt, molt, molt. A més, ara comentava que m'han canviat la vida la mobilització i el pas a la política institucional, però que també just em vaig estrenar amb la maternitat amb el 15M. Just acabava de ser mare del meu primer fill, que té 15 anys, justament ara.
Aquest és el principal, doncs, de canvi. On són els indignats? On és el moviment dels indignats 15 anys després?
Doncs, en realitat, és que el 15M no va sorgir del no-res, com passa habitualment amb les coses grans. Hi havien hagut mobilitzacions importantíssimes abans del 15M, no? La lluita pel dret a l'habitatge, en la que jo participava, portava molts anys de lluita, amb la PA, però també abans, si us en recordeu, amb UB de Vivienda, on també hi ha molta gent que no estava polititzada, es va polititzar i va sortir als carrers per demanar un habitatge digne, i parlaven de l'article 47 de la Constitució, i en moltes altres mobilitzacions, l'antiglobalització mateixa, també van ser mobilitzacions massives, no?, que vam viure aquí el 2001, recordo, vam aconseguir que no vingués el Banc Mundial a reunir-se a Barcelona, de l'amplíssima que va ser la mobilització, i veníem abans d'altres moviments, no?, vull dir, el feminista, l'antimilitarista, per tant, el que és important veure, jo crec que és aquest fil de continuïtat on hi ha un teixit social que es va organitzant per diferents temàtiques i després hi ha momentums, hi ha contextos d'oportunitat on de cop aquell malestar i aquelles ganes també de proposar una alternativa, perquè no és només protestar, no és només un malestar, sinó que és ganes d'imaginar un món millor, doncs això troba un context d'oportunitat i esclata i es multiplica. I això va ser el 15M, no? No va sorgir del no-res. De fet, va sorgir amb una onada també global, igual que ara estem en una onada reaccionària, en aquell moment estàvem a una onada de revolta, i estava passant al nord d'Àfrica, i estava passant a Nova York, si us en recordeu, Occupy Wall Street, o sigui que era una onada de protesta que es venia coent des de feia anys i que va esclatar a diferents països i també a casa nostra. No? I una altra cosa que m'agrada destacar és que el 15M no només va ser un moment de protesta, també va ser un moment de proposta i va ser un moment de molta innovació política. I jo crec que és una de les coses molt interessants a revisitar, no? Per inspirar-se, no crec que haguem de replicar un 15M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, per tant no es tracta de fer ara un altre 15M, però tornarà a haver-hi un context d'oportunitat, tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant tornarà a haver-hi un context de protesta. I jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses en les que es podem inspirar, no?, per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
Hi ha anàlisis diferents de què és el que ha passat amb aquests 15 anys. Hi ha qui diu que aquell malestar, doncs, com que no s'ha pogut resoldre des de les institucions pels partits en què va cristal·litzar totes aquelles propostes, doncs hi ha gent que s'expressa o expressa aquest malestar, doncs, votant posicions absolutament contràries. Estàvem parlant ara de l'auge de l'extrema dreta, no sé quin balanç fas d'aquest anàlisi. I en tot cas, què li passa? Què passa amb el poder? No? Per què els partits que van sorgir d'aquell moviment, doncs, tenen una forta crisi de relacions? És una qüestió dels lideratges, és una qüestió de la dificultat d'abordar al final els grans temes que generen aquest malestar. Quina anàlisi en fas?
Jo crec sincerament que estem en un moment de crisi civilitzatòria i que és un error fer una anàlisi de 5 anys, 10 anys o 15. Estem en una crisi civilitzatòria des de fa temps, no? El que denunciava el 15M segueix sent malauradament perfectament vàlid a dia d'avui, que és que vivim en una democràcia formal en molts països, no? Especialment en el sector que li diuen occidental, però és una democràcia imperfecta, altament imperfecta. És una democràcia capitalista on al final els diners manen, no? I això ja és el que es denunciava en el 15M i es deia, i es parlava de democràcia real, de que volem democràcia real, de que no volem ser mercaderia en mans de polítics i de banquers. Es denunciava no només la corrupció, que estava molt extesa en aquell moment, sinó es denunciava també les portes giratòries, no? Si mirem, han canviat moltes coses a partir del 15M. Per exemple, s'ha acabat el bipartidisme. No, abans recordem que veníem del bipartidisme i aquí, de Convergència i Unió, instal·lada durant dècades en el poder de la Generalitat. Ara hi ha una pluralitat política. Ara la pluralitat política també porta complexitat i també fa, per exemple, que els pactes, doncs, costin molt més. Abans governar, diguem-ne, per als que governaven amb majories absolutes era bastant més senzill del que és governar ara mateix a les institucions, on s'han de fer un munt de diàlegs, un munt d'acords, no? I això a vegades pot fer que sigui la política institucional més feixuga i més lenta. Però tot això jo crec que hem d'amplificar la mirada i veure que estem en un cicle de canvi d'època i que va tenir moments diferents, i una de les coses que estem veient ara, insisteixo, és que no és el 15M ni és casa nostra, és que és una experiència global, i estem en plena onada reaccionària, i això té a veure en gran part amb aquell cicle de protestes on es va veure un munt de gent disposada a mobilitzar-se i a canviar les coses, i qui té el poder, òbviament, quan veu que li poden canviar a les seves condicions, que li donen aquest poder i privilegis, doncs reacciona. I ara veiem una reacció de les elites en aquelles revoltes. I el que està passant ara no se li pot atribuir al 15M, és que, o als partits que van sorgir d'aquella experiència, és que l'extrema dreta està finançada per unes elites, que està la indústria financera al darrere, els fons voltors, la indústria armamentística, les grans tecnològiques... I estem parlant del poder en majúscules, del gran poder econòmic, que són multinacionals, que tenen fins i tot més poder que molts estats. I això ara s'ha tret la careta, com ho estem veient amb Trump, amb Netanyahu, i ja no intenten semblar demòcrates. Simplement ostenten el seu poder i l'exerceixen per mantenir els seus privilegis. I ara estem davant d'aquest conflicte descarnat.
Però en aquests partits d'extrema dreta també els vota gent que no té tot aquest poder, no?
Clar,
quan se'n fa un estudi sociològic de cap on va el vot, es troba també gent que el que busca, doncs, segurament és un vot antisistema, no? Aleshores, l'anàlisi és, el que està passant ara és com la llei del pèndol. Hi va haver un moment d'una onada d'esquerres molt potent, efectivament, aquí i fora d'aquí, i ara, doncs, la llei del pèndol porta cap a l'altre extrem, o és en part o una part del mateix malestar que busca respostes en un altre lloc?
Segurament hi ha les dues coses, no? Segurament hi ha les dues coses, perquè sí, a la història de la humanitat hi ha un cert efecte pendular. Com dic, per mi, una de les coses més rellevants per poder-la abordar, però després poder trobar solucions i propostes que ens ajudin a millorar la nostra realitat, que ara mateix és bastant distòpica, perquè vivim l'època del genocidi, de les guerres normalitzades, no? De la barbàrie, de la final de la legalitat internacional. Per tant, per això parlava, no? De que estem en un moment de crisi civilitzatòria, pràcticament. I crec que això en part és perquè aquest poder descarnat dels diners, no? De la gran concentració de diners, també va aprendre de la nostra onada de protestes, no? I, per exemple, nosaltres, recordo, el 15M i els altres moviments que van haver-hi similars, vam innovar i vam estar on no ens esperaven i vam utilitzar les tecnologies, no? I les xarxes socials com no ho feien ni els mitjans, ni els partits polítics, ni les institucions. I va haver-hi una innovació social des de baix que es va reapropiar d'aquest mecanisme de les noves tecnologies i el va saber utilitzar per connectar-se d'una manera que no s'havia vist mai, no? Vam hackejar per un temps el sistema, no? I vam utilitzar les tecnologies i per fer una organització inèdita, no? Però això el poder ràpidament ho va prendre. Ho va prendre i li va donar la volta i ho va multiplicar per 3.000, que és el que tenim ara, unes grans tecnològiques que estan utilitzant l'algoritme no per organitzar la gent per acabar amb el capitalisme, sinó tot el contrari, per refermar el capitalisme, concentrar encara més la riquesa i justificar lo injustificable, no? Com és un genocidi a Palestina. I això domina ara mateix la narrativa, o sigui, a les xarxes socials, aquestes grans tecnològiques. Per tant, sí, hi ha gent que pot anar-se'n al vot a extrema dreta perquè és on s'està vehiculant el malestar. En part sí, en part també sabem que això està molt condicionat per una narrativa que ara mateix té una altaveu enorme, que són aquestes grans tecnològiques que estan reproduint directament el discurs d'odi i la narrativa d'extrema dreta, no? Perquè els grans propietaris d'aquestes tecnològiques els hem vist tots, no? Fent la salutació nazi al costat de Trump i justificant les guerres i les invasions i els genocidis per tot el món.
Què pot aportar un front d'esquerres amb Gabriel Rufián, entre d'altres, al capdavant? Aviam.
Doncs precisament recollint aquest esperit del 15M, no? Quedem-nos amb l'esperit i no tant amb rèplica, perquè el moment històric és un altre, però el que sí que està clar és que, igual que ha passat en altres moments de la humanitat, tenim el feixisme a les portes, el tenim ja a molts governs a Europa, el tenim als Estats Units, el tenim a molts llocs del món, i cal que la gent que no volem el feixisme, demòcrates, que creiem en els drets humans, que voldríem transformar la realitat a millor i no a pitjor, pitjor i a favor de la majoria social, cal que ens organitzem en fronts molt amplis. Això és així. I en aquest sentit, ja ho he dit moltes vegades, que estic molt d'acord amb el que ha expressat el Gabriel Rufián i molta altra gent, no? De que efectivament és moment de no fixar-nos en les petites diferències, sinó concentrar-nos en els grans objectius comuns que compartim, que és, doncs això, acabar amb la desigualtat, defensar el dret a l'habitatge, el dret a la salut pública o l'educació pública, que avui estan amenaçades per aquestes forces d'extrema dreta, que no només expressen el malestar, sinó que directament responen a unes elites que es volen carregar els serveis públics i volen, no, tornar a privatitzar i a generar encara més desigualtat, per tant, i volen un retrocés en drets i llibertats molt bàsics, no? Pues en la qüestió de les dones, de les persones migrants o de les persones LGTBI. La major part de la gent demòcrata que no volem això, ens hem d'organitzar perquè no es perdi ni un sol vot en les eleccions. No ho resoldrem només a les eleccions, perquè estem, com deia abans, en una crisi civilitzatòria, estem davant de poders fàctics que van molt més enllà del poder dels estats. Per tant, les eleccions són importants i les institucions s'ha d'intentar que hi hagi el màxim de gent demòcrata defensant la democràcia, però crec que caldrà també una àmplia mobilització social a moltes escales que acompanyi a processos electorals. Només amb un procés electoral tampoc crec que resolem un moment històric com el que estem vivint.
Sentia aquesta setmana en una entrevista que donaves, deia que qui pugui fer alguna cosa que s'assumi això. Què farà de Colau?
Jo ja he dit que acompanyaré el procés, o sigui que no tinc interès en ser candidata de res, si és la pregunta, però acompanyar el procés com he fet tota la vida, que he fet activisme tota la meva vida, i ajudar en tot el que pugui, doncs evidentment crec que qualsevol que ho pugui fer ho ha de fer. O sigui, crec que tenim una gran responsabilitat històrica en intentar evitar que governi el feixisme a l'estat espanyol, perquè això vol dir tenir l'ICE que té als Estats Units, no? El Trump perseguint gent innocent pel carrer, coses que semblaven impossibles, doncs no ho volem a casa nostra i, per tant, cal de veritat arremangar-se i tothom que pugui ajudar, que ajudi. I no sobra ningú i no és qüestió d'un nom només. Vull dir que jo crec que, per exemple, si es mencionava Gabriel Rufián, doncs és una persona que clarament ha millorat, no?, a nivell comunicatiu i té una capacitat de connectar. Doncs, ostres, benvingut sigui, aprofitem-ho, no? Però ha de ser molta més gent, no només a Gabriel Rufián. Vull dir, una de les coses també que s'aprenen en moments de canvis és que fa falta molta gent diversa, no?
Ha millorat. Millorat, dius.
El Gabriel Rufián, jo crec que, no, a nivell comunicatiu, clarament, ha fet un creixement i ha avui un aprenentatge que, clarament, ara està tenint una eficàcia comunicativa que penso que s'ha de saber aprofitar.
És l'Emili al Congrés dels Diputats, no? Ara parlàvem d'aquest escenari d'eleccions generals. Passa una cosa, i també ens hi trobem els periodistes quan intentem explicar al món, que les decisions cada vegada es prenen més lluny, no? I aquesta sensació de dificultat de traslladar una idea que es pren tan lluny amb la realitat quotidiana de la ciutadania. Quina importància tenen els governs locals en tot això?
Els governs locals sempre han estat considerats com la germana petita de la política, no? Com si fossin això només una administració, que de fet és veritat, són els que tenen menys pressupost, els que no poden fer lleis i aparentment els que tenen menys poder, però també una mica perquè se la té arraconada com la germana petita de la política, també són un camp d'experimentació molt interessant. I jo per això sempre he sigut una municipalista convençuda, perquè penso que encara que tinguis menys recursos i no puguis canviar les lleis des d'un ajuntament, sí que tens la proximitat amb la ciutadania i això et dona un camp, i en un moment sobretot on cal enfortir la democràcia, no? Refundar la democràcia, això només es pot fer amb la gent, no només en nom de la gent, no? I això es fa reforçant al màxim possible la comunitat. Jo crec que una de les coses que ens ha trencat en aquests anys, no? És, doncs això, aquesta onada neoliberal que ha anat acompanyada d'uns valors molt individualistes, molt consumistes, i que hi ha molta gent que està sola a casa sentint-se impotent i no sàpiguen per on començar. Doncs l'àmbit municipal és precisament l'àmbit on pots recosir el teixit social, generar espais de comunitat, que la gent no se senti sola i que comenci a ajuntar-se per canviar les coses. I aquest camp d'experimentació, de laboratori que permet el municipalisme, pot fer que facis moltes coses que potser a petita escala no acaben amb el capitalisme, per entendre'ns, però demostren que moltes coses es podrien fer diferents si es pugés d'escala, no? I aleshores és un lloc d'innovació, de laboratori i de treball amb la ciutadania que crec que no només no perd interès en el context actual, sinó que al contrari, és un camp privilegiat per plantejar innovació política i transformació.
Què tal amb l'alcalde Collboni?
Doncs la veritat és que no hem coincidit gaire. No hem coincidit gaire, jo molt decebuda, perquè més enllà de les diferències que poguéssim tenir, la veritat és que molt decebuda amb que en un moment històric com el que estem parlant i amb una ciutat com Barcelona, que té un altaveu internacional tan potent, doncs veníem d'un període de molta innovació, de fer moltes propostes, que a més han tingut molt ressò també fora de casa nostra, i ara no hi ha model. Ara simplement veig un alcalde que està ocupant el poder i que intenta mantenir-se, que evita entrar en conflicte amb les elites de la ciutat i que va donant les claus dels pisos que vam deixar nosaltres en construcció, però que no està per engegar retallat en habitatge i no està ficant solars perquè es facin més pisos quan vinguin, no, els propers mandats. Aleshores veig això, un alcalde que s'ha aturat, que ha deixat d'innovar i que no té model per la ciutat en un moment històric on, en canvi, Barcelona crec que té tots els elements per ser pionera com ho ha estat tantes vegades al llarg de la història.
Una de les primeres coses que va fer, un dels seus plans estrella, va ser el pla Endreça.
Sona una mica conservador, no? com a nom i com a pràctica. Vull dir que, evidentment, que la ciutat s'ha d'ordenar i s'ha de netejar, però això forma part de la gestió habitual de la ciutat, més enllà de reforçar els serveis de neteja o d'endreçar. Cal transformar, que estem veient el món tal com està, no s'aguanta. O sigui, per exemple, cal enfrontar-se als especuladors immobiliaris que estan a la nostra ciutat, que moltes vegades es poden escapolir perquè tenen lleis que els protegeixen i que no depenen de l'Ajuntament, però l'Ajuntament pot fer molt, pot multar-los, per exemple, com fèiem a la nostra època, no? I pot enfrontar-s'hi i pot expropiar edificis i comprar-los per passar-los al parc públic. Tot això ara no s'està fent. S'ha deixat de posar solars per fer cooperatives d'habitatge, per exemple, nosaltres en vam fer moltíssimes, no? Pues, tot això no, és el que dèiem, no pots acabar amb tota l'especulació del món en una ciutat, però sí que pots innovar i, per exemple, declarar com a adversaris de la ciutat a especuladors que ens estan fent la vida impossible i que ens estan expulsant de la ciutat. I això, malauradament, ara l'alcaldia actual no ho està fent, però la ciutat de Barcelona sí. Té un teixit social molt compromès amb el dret a l'habitatge, que estic segura que seguirà donant la batalla i que podem aconseguir-ho, clarament.
Hem sentit ja els senyals horaris de 11:45 de la nit. Estaríem, doncs bé, més estona perquè hi ha molts temes. Per exemple, ara ve el Papa Lleó XIV. Hi ha una certa polèmica perquè es cedeix gratuïtament a l'estadi Lluís Companys per fer-hi una oració.
Jo sempre he estat molt partidària de separar les coses públiques de la religió, o sigui, respectar la religió i les creences de tothom, però bueno, en el cas de l'Església Catòlica té la Sagrada Família, si vol fer actes i moltes altres instal·lacions, si vol utilitzar una instal·lació pública, òbviament hauria de pagar com tothom. A mi no em sembla normal que el govern actual li hagi deixat de forma gratuïta, perquè és una religió i com a tal té tot el dret a expressar-se, a fer els seus rituals, però no a tenir equipaments públics gratuïts, perquè això és un tractament de desigualtat que en democràcia jo crec que no encaixa.
Ada Colau, segur que tindrem ocasió de parlar novament en el futur. Que vagi molt bé. Gràcies per venir al Catalunya Nit.
Gràcies, bona nit.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ha arribat el moment de triar les millors pel·lícules i les millors sèries del 2026. Ja sé que l'any encara és lluny d'acabar, però avui dia s'estrenen tantes coses que és important aturar-se i destriar el gra de la palla. Aquest divendres, a la Finestra Indiscreta, triarem les 10 millors pel·lícules i les 10 millors sèries.
What do you see?
I see you in London working with your father.
L'agent secret Hamnet i Marty Supreme són algunes de les pel·lícules que es disputen el títol a millor pel·lícula del 2026. I Portobello i El cavaller dels set reines són algunes de les candidates a millors sèries del 2026. Descobreix quines guanyen i es converteixen en imprescindibles aquest divendres a mitjanit a la Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio... Postdates.
Visc forastera en una terra xopa de desmemòria. De Arpegis, Haikus, de Joana Raspall.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Es nota, mireu. Dijous a la nit, es nota una cosa especial i és l'arribada de l'Àlex Gorina.
A veure, semblaré l'Arcàngel Sant Gabriel allà a saludar-vos els dos i alguna, tothom.
Alguna cosa mous a l'ambient. Bueno. Sessió golfa de cinema, com cada dijous, benvingut.
Bona nit i
anem i a buscar perles,
una...
Perles.
Sí, una... Jo a vegades dic la joia, a vegades diem la perla.
Nosaltres sempre anem dir la perla, però sí. Tu li pots dir com vulguis, eh?
No sé.
És aquella pel·li...
Del... Recomanem que a partir de demà, sí. Sobretot no us confongueu, perquè s'estrenen dues pel·lícules que tenen un títol molt similar. Hi ha una que es diu El amigo inesperado, que és graciosa, no està malament,
sí.
Però la que jo recomano és El amigo silencioso.
What if they observe us the same way we observe them?
És una pel·lícula hongaresa, d'una directora hongaresa ja veterana i reconeguda, molt poc estrenada en el nostre país. Es diu Il Dico en Iedi, molt bona. I només explicant el tema de pel·lícula, veuré brillar els vostres ulls seguríssim, seguríssim, seguríssim. Perquè és una pel·lícula de tres històries en tres èpoques diferents que es barregen al voltant de l'existència real d'un ginkgo gegant a una universitat d'Alemanya. El ginkgo és aquell arbre que es diuen que és el més antic que queda a la natura i en el món dels que hi havia a la prehistòria i a l'època dels dinosaures, és a dir, el més vell exemplar de la història, no? I aquí expliquen tres històries. Una, el 1908, i és la història d'una botànica que revoluciona la universitat, perquè és una dona, i va fer botànica a la universitat, i que descobreix la fotografia com a mètode científic i fotografia aquest ginkgo. El 1972, la història d'un gerani que demostra la seva sensibilitat gràcies al bon tracte que té amb la persona que el posseix i que el fa servir una mica per veure com reacciona el gerani segons el que fas davant seu. I el gerani reacciona. I la tercera història, el 2020, explora en paral·lel la ment d'un nadó i la ment del ginkgo. És a dir, un japonès ve, els hi posa una sèrie de connexions i veu com és el ginkgo i com és el nen i acaba descobrint que un és molt vell, l'altre és molt jove i són iguals i reaccionen igual. No us atrau, sí, així d'entrada...
Ens brillen els ulls, però els dos són molt despistats. Això vol dir que aniríem al cinema i ha dit algo d'un amigo, quina és? Recordem el títol.
El amigo silencioso, perquè fa de tot aquest ginkgo, però parlar no parla aparentment. Perquè qui diu com parlen els plantes, no?
Exacte.
I anem al tema.
Vale, doncs sí, ara es tracta allò que fem cada setmana, eh? Una notícia d'aquests dies que puguem explicar també a través del cinema. Quina seria?
Doncs la introduirem amb aquesta música... que és l'obertura d'una òpera que té dos títols. L'holandès errant, no va per aquí, és el vaixell fantasma, l'altre títol de l'obra de Richard Wagner, que és la història d'un vaixell fantasma del segle XVII que navega per una maledicció divina i mai pot arribar a terra i desembarcar els seus tripulants. Una llegenda, no sé, comparable al Pequot, el vaixell de Moby Dick, perquè també hi ha la maledicció de Déu per la gosadia del capità Hub de plantar-li cara a la balena, que representa que és l'ull de Déu, no?
Per tant, la notícia que governa aquesta setmana la secció és l'Ondius i tot el que ha passat amb l'antivirus.
Efectivament. No només el vaixell, sinó la malaltia i els problemes fins i tot polítics o d'humanisme malentès en què s'ha desenvolupat tot el tema, no? De vaixells d'aquests trobarem molts a Nosferatu, per exemple, quan porten el taüt de Nosferatu a la ciutat de Bismarck, va acompanyat de milers de rates i ha mort tota la tripulació i desembarca la pesta o les leproses de Ben-Hur o de Molokai, que els posen a tots en una cova junts perquè morin tots junts allà, però que no contagin a les altres, no? I d'històries d'aquestes hi ha tantes que us he seleccionat quatre, que em fan gràcia.
Quatre bones pel·lícules sobre vaixells i coses que passen
jo
allà.
Jo crec que sí, eh?
Va.
Bé, us poso primer El triángulo de la tristeza.
Sus fotos pagan los billetes. No está mal, ¿eh?
¿A qué se dedica usted?
Yo vendo mierda.
El éxito de un crucero de lujo depende de vosotros. No quiero escuchar a nadie decir no. Siempre es sí, señor, sí, señora.
Te lo
ordeno.
El director Robin Oslund, Palma d'Oro, Festival de Canes, no? Sueca, inoblidable. No. Suposo que la veu veure, espero que sí.
Jo no, eh? Jo
doncs ara us poso d'hores directament. Mentre Concrete Blonde ens canta la Ship Song clàssica, és una paròdia social, diguem, ecumènica, despietada, on una colla d'influencers, milionaris i exploradors de pacotilla, dins d'un petit vaixell de luxe, se'n van a fer coses, eh? Però en realitat s'ho passen pipa i gasten la pasta per tot arreu. Fins que arriba un desastre semblant al de l'aventura del Poseidon i de cop i volta són presoners del seu vaixell, de les seves pròpies misèries, dels vòmits, de tot el que és més lleig i més horrorós i acaben com els supervivientes del programa de televisió, no? Aquell La Isla que estaven tots els rics aquells que els hi paguen per anar a fer aventures televisives a un plató natural, etcètera, etcètera, no? Tractats amb incorrecció, amb cinisme... En certa manera, jo crec que és un Monty Python de quarta generació, amb un sentit de l'humor brutal, però clar, la situació és que literalment em recorda algunes de les característiques del que hem viscut. Per tant, primera recomanació...
Doncs me l'apunto, que jo no l'havia vist, eh?
La segona ve de la mà de Federico Fellini.
È assolutamente inammissibile che una nave venga abordata da una turba di anarchici serbi senza che il suo comandante faccia nulla per impedirlo.
La prego. Il comandante è tenuto a raccogliere i naufraghi per un principio fondamentale del codice navale. Il dovere di soccorso.
Lei di certo saprà, comandante, che fra quelli che lei gentilmente profughi definisce si nascondono professionisti di assassinio.
Tu l'auras, ton bateau blanc. Gilbert Bécaud ens canta El vaixell blanc. Federico Fellini ens explicava la història de I la nave va, una de les seves darreres pel·lícules, on una colla d'amics, celebrities i gent del món de l'òpera el 1914 acompanyen les cendres d'una insigne soprano que representa, que es deia Edmea Tetua, per llançar-les a la Mediterrània. I a mig de la festa que tenen muntada amb aquesta llançada de cendres, arriben els refugiats serbis que fugen de la Primera Guerra Mundial i el dilema, és que és com la mateixa situació, però al contrari. El dilema és el capità de vaixell dient: hem de deixar pujar aquesta púrria de gent que ve d'un país de tercera categoria, que vindran bruts, morts de gana, i ens faran la vida impossible i perdrem la festa, etc. Com els nàufragos d'Alfred Hitchcock, que era una altra pel·lícula, per cert, que també la van rodar tota dins d'un bateau, és a dir, d'un petit vaixell, i també es produïen les lluites i els contrastos de caràcters dels personatges. En fi, Pina Bausch sortia fent d'actriu un dels personatges d'aquesta pel·lícula. Fellini, visionari, ho va fer amb molta gràcia, tot rodat, el vaixell, el mar, l'oceà, els refugiats, tot un plató de Cinecittà, per tant, ho sabien fer molt bé, molt bé, molt bé. Anem per la tercera. Recordeu una pel·lícula de Werner Herzog, Salaverri, en el seu moment, el 1972, que deia Aguirre, la còlera de Dios?
Si albergue siquiera el pensamiento de huir, será convertido en 190 pedazos. Y sus pedazos serán después pisoteados hasta que se pueda untar con él una pared. El que coma un grano más de maíz o beba una gota más de agua será encerrado en prisión durante 150 años. Cuando yo, Aguirre, quiero que los pájaros caigan muertos de los árboles, los pájaros caen muertos de los árboles. Yo soy la cólera de Dios.
Salgo en un crucero hacia el mar.
Aquest va ser un creuer històric, això va passar al segle XVI. López de Aguirre venia de Pizarro, s'havien carregat tot el Perú, baixaven del Machu Picchu, el començament de la pel·lícula, fins a arribar a una balsa que els recollia per fer el riu que els havia de portar fins al Dorado, on volien arreplegar en tot l'or d'Amèrica. Klaus Kinski era el protagonista, com una cabra. Werner Herzog va decidir que ell era l'actor ideal perquè el personatge real també estava com una cabra, i va convertir la balsa en la que viatjaven amb els seus soldats en una mena de presó de tortura, i no podia marxar ningú. I estaven allà enmig dels remolins, dels salvatges, dels indígenes, de les fletxes, de les febres, de tot, i d'aquí no surt ningú, excepte els micos. És a dir, en aquest cas, hauríem de dir que el hantavirus són uns micos que s'apoderen de la balsa i acaben amb tots plegats. En fi, una pel·lícula delirant, pràcticament periodística.
Sí, impressionant.
Però...
I recordo un documental que es deia Mi enemigo íntimo.
Que era un sobre la relació entre Werner Herzog i Klaus Kinski, el pare de l'Anastàsia.
Meravellós, cert, també, eh?
Va fer una altra pel·lícula, que es deia Fitzcarraldo, una altra bogeria, on també un vaixell era transportat a les espatlles dels soldats per anar d'una punta a l'altra del Brasil. Acabarem amb una pel·lícula que també té història real darrere, que es diu El viaje de los malditos.
But this is the incredible true story of the ship that shamed the world. Voyage of the Damned. On the 13th of May, 1939, a human cargo of 937 men, women, and children left Hamburg aboard the SS St. Louis on a voyage to freedom. Their destination, Havana, Cuba. But they never landed there. They were never meant to.
Això és la cançó del Grumet, de Dor Tuldrà, cantada per Victoria dels Àngels, una joia absoluta, no podia deixar de posar-la. El viaje de los malditos, Stuart Rosenberg, era una superproducció de l'any 1976, explica una història real, increïble, que va passar exactament al 1939, quan uns centenars de jueus d'Europa, fugint del nazisme, van comprar un vaixell per anar a un port de no sé on, Alemanya, i fer el viatge fins a l'Havana i poder arribar després als Estats Units i refugiar-se d'allà. I què va passar? Doncs que pel camí cap port els hi donava la benvinguda. Tots els ports del Mar Bàltic els van dir que no, a l'Havana els van dir que no, als Estats Units no els van deixar entrar, i a on van haver de tornar? A Alemanya. On van acabar tots els, o gairebé tots, els viatgers d'aquest vaixell? Als camps d'extermini. Més de 300 persones van morir en els camps d'extermini que havien fet aquest viatge a bord del Saint Louis. I és el que estàvem parlant aquests dies. No és el tema només de l'epidèmia possible o del vaixell on estàs tancat, siguis qui siguis, sinó de la gent que t'intenta ajudar amb els braços oberts o que et nega el dret a la supervivència en una situació com aquesta. O sigui que d'aquí ve una mica la combinació de pel·lícules que hem portat avui, perquè fem una reflexió. I vull acabar amb una melodia que ens portarà alguns records. Perquè Love Boat, el barco de l'amor, sèrie anacrònica de les televisions, no s'acabava mai. Sempre hi havia el mateix capità, el mateix guer, i sempre estava en la mateixa tripulació, i sempre hi havia pràcticament els mateixos viatgers, i si no, s'hi semblaven moltíssim, i no paraven de viatjar, i de viatjar, i s'ho passaven pipa. Tant és així que jo estic convençut que encara van donant voltes pel món, presoners dels seus somnis. Només una cosa, si mires la fitxa tècnica, t'adones que tots són morts. El que vol dir que ara, en aquests moments, és un vaixell amb morts, de llegenda, que circula en el nostre passat i que està ple de zombis. Per tant,
vaixell,
si voleu,
també
li posem així la rúbrica final a l'espai d'avui.
Navega tota una setmana, però dijous que ve tornes, eh?
Estaré,
atraques aquí.
Bueno, si els remolins de la balsa de Guirri em deixen sortir de l'enrenou.
Segur.
És hora de treure el cap a la rotativa de referència del Catalunya Nit. Imprinsa, Raül Cavallol, bona nit.
Bona nit, Agnès.
Aviam, destaquem el principal titular i la fotografia dels diaris que tens ja aquí.
Sí, doncs mira, l'Ara Avui porta una il·lustració motiu del Saló del Còmic, que l'ha fet Paco Roca, i diuen l'immigrant al seu laberint. I té una particularitat del diari Ara, que tot el diari està il·lustrat amb dibuixos del fons del còmic de la Generalitat de Catalunya.
Ah, molt bé.
Que és un humor original, l'aposta que fan. I el periòdico, l'edició en castellà, el titular que donen és «Les màfies se apoderan de la gestión ilegal de residuos. La Guardia Civil sancionó 17.173 vertidos sin permiso de España en 2025». La foto principal apareix Tramichí, qui diuen Tramichí exhibe en sintonia, que ahir van tenir una trobada al Gran Saló del Poble de Pequín.
Molt bé.
Perfecte.
Genial, Raül, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Tenim més titulars aquí a l'estudi també, Marc Güell.
Sí, tant El País com La Vanguardia posen la mirada a la Xina amb aquesta visita de Donald Trump. Xi sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan, diu La Vanguardia, i també en aquesta portada expliquen que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents. El País obren dient que Xi avisa Trump que la seva relació depèn de Taiwan, i un parell de titulars més d'aquesta portada. Un tràmit frena l'accés immediat a la feina a milers d'immigrants sobre aquest procés de regularització extraordinari, i que els professors de quatre comunitats estan en peu de guerra.
Fins demà, Marc.
Bona nit.
Doncs ens queden 11 minutets per arribar a la mitjanit i els volem aprofitar bé, com sempre.
La persona que avui tindrà l'última paraula del dia s'ha fet un tip de veure cinema. Diu que ella i el seu germà eren els únics nens de la sala perquè els hi duia el seu pare, tant sí com no, encara que fossin pel·lícules de terror que no li agradaven gens. Ara de seguida lligareu caps. Quan tenia 20 anys va veure la pel·lícula de Sofia Coppola, Les Verges Suïcides, i va tenir un xoc. Aquella pel·lícula la va marcar tant que molts anys més tard la va dur al teatre amb una nova mirada, en aquest cas femenina. Sabem que va començar el lliure d'acomodadora i taquillera fins a fer-se un lloc entre els noms indispensables del teatre català contemporani com a directora. Solitud, Electra, Watching Peeping Tom són algunes de les seves obres que hem vist dalt de l'escenari, fins a arribar a la recent Tinc un bosc al cervell a la Sala Beckett, una mare que perd el seu fill de 7 anys al castell inflable d'un centre comercial, de nou amb molt bona crítica. Ella és la directora de teatre Alicia Gori. Bona nit, com estàs, Alicia?
Hola, bona nit.
Gràcies per acompanyar-nos. Has après alguna cosa avui, escoltant el Catalunya Nit?
Ai, és que he après moltíssimes coses. He après des de paraules com que per mi potser ja sonaven, però jo no les havia sentit mai, i que segur que estic segura que seran ara d'aquestes paraules que començaran a formar part del nostre vocabulari quotidià, com línia orbital o crisi civilitzatòria.
És veritat.
Però sobretot em quedo amb haver après l'experiència d'haver estat en un programa informatiu en directe, amb aquest ritme trepidant, i la vostra capacitat també d'improvisació, d'adaptar-vos, de gestionar el temps, i no havia estat mai en una situació així. Com que jo vinc dels arts en viu, les experiències en directe i en viu són el que més m'agraden.
Que és per tu el teatre, no? Perquè efectivament t'hi dediques, és la teva passió?
No sé, és la meva passió, és la meva manera d'expressar-me, és la manera que tinc de connectar amb el món, de, no sé, la meva, també el meu oasi. Per mi el teatre és un oasi, és com un espai on la humanitat en el seu estat més pur encara es percep d'alguna manera.
I com hi vas entrar tu al teatre? Al món del teatre?
Doncs, a veure, en el món del teatre sempre havia volgut ser actriu de nena.
O sigui, tu volies actuar, eh?
Jo volia actuar, sí. I com quasi tothom que entra en el món del teatre, quasi tothom entra pensant en actuar. Llavors, després, quan entres, comences a descobrir que hi ha moltes més coses que el que està passant dalt de l'escenari, no? Moltes més oficis darrere d'un escenari. Recordo una vegada que vaig anar per primera vegada... vaig anar a un teatre i de cop vaig veure l'escenari des del públic, però sabent que jo havia de treballar-hi a sobre. I llavors, allà vaig tenir com una revelació de dir, no només m'agrada l'escenari, sinó tot el que hi ha darrere. No sé, tot el que hi passa. I vaig estudiar interpretació, però i també per una cosa molt accidental a la vida, en un moment donat una persona em va dir, per què no estudies direcció? Una persona que no he tornat a veure mai més, i que em va dir, per què no estudies direcció? I vaig pensar, direcció? Jo no sabia ni que existia aquesta carrera. I llavors em vaig quedar amb la idea, vaig pensar, pues, per què m'ho ha dit? I pum, 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 i vaig investigar quina era la carrera, què s'estudiava, i vaig pensar, doncs potser sí que m'agrada. Però vaig entrar no pensant en ser directora ni dramaturga, sinó pensant en fer gestió cultural. Que era el que pensava que jo em dedicaria en aquell moment. I després doncs, vaig acabar la carrera, vaig fer el meu treball de final de carrera sense pensar en ser directora, i no sé, doncs, em vaig trobar que m'agradava, que se'm donava bé, que jo què sé... Sí,
ara em portes ja unes quantes, ja les hem anat explicant, i a més, amb bones crítiques. Què ha de tenir un text o una peça perquè diguis la pròxima que dirigeixo serà aquesta?
És algun com un feeling molt personal, perquè no puc descriure-ho. Òbviament m'agradaria dir que, doncs, que sigui una cosa que pensi que té sentit de fer avui en dia, que parla d'algun tema que val la pena posar sobre la taula, especialment temes tabús. M'agrada bastant complicar-me la vida parlant de coses que poden ser complicades de parlar.
L'últim cop aquí vam parlar de bruixes, l'últim cop
també,
que vas venir.
Sí, és veritat. Sí. Però al final crec que és una qüestió de feeling, de si realment sents que tens una relació personal amb allò que has d'explicar, perquè jo si no tinc una relació personal amb el que he d'explicar, no trobaré la manera de fer-ho.
T'ha estat fàcil fer-te un lloc com a dona directora de teatre?
A veure, he treballat molt i he tingut molta sort, perquè crec que les dues coses s'han de produir per poder estrenar obres en teatres a Barcelona avui en dia. No puc dir que m'hagi vingut regalat ni que hagi sigut fàcil. He treballat molt i molt, dobles jornades, bastant habitualment. Però també he tingut sort per algun motiu i el que he fet ha interessat o a la gent li ha agradat, o alguns programadors o directors de teatre han considerat que els agradava el que feia. Si hagués sigut un home, no sé què m'hagués passat. No puc saber-ho. Potser ho hagués tingut més fàcil, potser no. No en tinc ni idea. A vegades, al principi jo pensava que era molt afortunada i de com em vaig adonar, ostres, potser si hagués sigut un home és que encara hagués fet més coses. És a dir, jo em sento molt contenta, però potser si hagués sigut un home hagués fet més coses. No ho sé.
L'Àlex Gorina de teatre també en sap molt, sí. Però no t'ha temptat mai dirigir alguna pel·lícula o què?
Ell no, a mi...
Però tu mateixa, no t'ha cridat això?
Sí, sí que em crida, però és un llenguatge molt diferent, però sí que m'hagués agradat. Sí, passa que ara no m'hi veig.
Encara hi ha temps, però sí que és veritat que són dos llenguatges molt diferents.
Sí, són dos llenguatges molt diferents, i el teatre té una cosa és molt més proper, molt més directe, no? Una pel·lícula és com que necessita tanta recerca de producció i després postproducció, em fa la sensació que el teatre és més immediat i pots dir més, ostres, tinc ganes de fer això i ho fas, no? I això...
Clar.
No sé, a mi em tira. Vull dir que sempre serà més fàcil fer... O sigui, serà més immediat poder fer una obra de teatre.
Hi ha una faceta també teva, suposo, més desconeguda, però ben interessant, que és que també portes el programa educatiu del Teatre Lliure.
Sí.
Com el planteges? Per què és bo que els nens i joves vagin al teatre?
M'encanta perquè el teatre és una eina pedagògica claríssimament. Hi ha per la mateixa definició de teatre, és a dir, al final allò que ens diferencia els éssers humans dels animals, entre altres coses, però una molt important, és la capacitat d'autorepresentar-nos, és a dir, tenir consciència sobre nosaltres mateixos i poder-nos representar nosaltres mateixos, no? I els nens aprenen així, els nens aprenen amb el joc simbòlic, que al final és una autorepresentació també, no? És la manera d'aprendre. Per tant, aquest fet humà, que és el que també defineix, és la base del teatre, és pedagògica. I llavors, sempre el teatre serà pedagògic, i llavors, en el bon sentit de la paraula. I llavors, doncs, és una eina que s'ha de fer servir en l'educació. És molt útil per moltes competències, i a mi m'encanta tenir les dues facetes. M'agrada moltíssim, m'agrada molt estar en contacte diari amb centres educatius, amb infants, amb joves, i ens plantegem des del programa educatiu del Lliure tant accions que tenen a veure amb fer obres de teatre que ells vinguin a veure, com tota una línia que fem de projectes educatius que volen introduir el llenguatge escènic com a eina pedagògica a l'aula. I no sé.
I ben bonic que és, i ben bonic que és. Sílvia Pérez Cruz va treure àlbum divendres passat i ens hem quedat amb aquesta cançó. L'àlbum es diu Oral Abissal i aquesta cançó en concret és Abissal i és la que ens ajuda a anar-nos preparant pel Bona Nit Final.
L'última paraula del dia avui la dirà l'Alícia Gorina, directora de teatre. Va passar moltes hores de petita a les butaques de les sales de cinema, però ara jo crec que en deu haver passat més assegudes a les sales de teatre. Alícia, gràcies per acompanyar-nos avui i només queda que reblis el dia d'avui.
Doncs moltes gràcies i jo és que me n'aniré a dormir amb una missió que clara, que com ha dit l'Ada Colau, cal no creure'ns les narratives de les grans tecnològiques i crec que des del teatre justament és un espai que tenim per poder despertar l'esperit crític i convido a tothom i animo a tothom a cultivar l'esperit crític per no creure'ns aquestes narratives, aquests discursos populistes que avui en dia ens estan enfonsant.